Bon dia i benvinguts una vegada més al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres a tres professionals de l'equip d'atenció primària de Falset. Per començar el programa tindrem amb nosaltres a l'Anna Tost. Ella és la referent del benestar emocional del nostre centre. En la xerrada que tindrem amb ella ens explicarà quins resultats ha donat la tasca grupal que està realitzant amb els pacients que tenen ansietat. Tot seguit tindrem el Gerard i a la Irene. Amb ells volem parlar de la importància de la fisioteràpia respiratòria, sobretot en aquestes dates en què els programes respiratoris són més habituals en pacients de totes les edats.
Bé, avui, com heu sentit a la introducció, tornem a tindre amb nosaltres a l'Anna Tost. Ella és la referent de benestar emocional de la nostra equip d'atenció primària i amb ella volem compartir una mica els resultats de la seva tasca al nostre equip. Concretament volem parlar de la feina que està fent a nivell grupal amb persones que pateixen ansietat i amb les quals ha estat treballant durant tot aquest any 2023 i que dels grups ja realitzats ens pot donar una mica d'informació que constatarà la millora que s'ha obtingut en les persones participants. Bon dia, Anna.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, primer ens podries explicar quants grups han estat treballant amb tu durant tot aquest any 2023 i quins són els que tu realment ens pots donar uns resultats de la teva actuació.
Vale, doncs mira, aquest any vam començar a treballar amb grups per gestionar l'estrès i l'ansietat, perquè des de l'equip es va considerar que era necessari crear aquest tipus de grups amb aquesta temàtica, perquè hi ha molta població que realment ho necessita. I vam començar al febrer i a dia d'avui ja hem realitzat 4 edicions. Actualment estem fent ja la 5a edició, que ja estem per la meitat, i de cara al gener ja s'està programant una 6a edició. Per tant, per mi realment és un èxit aquest grup, perquè realment ha tingut molta bona rebuda per part de l'equip i de la població també. Dintre d'aquests grups, que com ja sabeu he explicat més d'una vegada, doncs són més o menys entre 8 i 12 persones les que participen, en aquestes 4 edicions doncs hi ha hagut un total de 39 persones que han participat. Però sí que és cert que d'aquestes 39 doncs, hi ha hagut un 33% d'aquestes persones que han tingut que abandonar durant el transcurs del grup, per diversos motius, ja sigui perquè en aquell moment doncs, no li anava bé l'horari perquè sortia una feina o perquè no s'acabava de sentir còmodes, no? o diferents motius que tenien cada una d'aquestes persones.
I tinc entès que una de les coses que fas en aquests grups en els que treballes és passar uns testos a l'inici del grup i un cop s'han fet totes les sessions pertinents, no? Ens pots explicar quins són aquests tests i quins han sigut els resultats obtinguts?
Sí, normalment per poder quantificar doncs, si hi ha hagut una millora, per veure també com estava la persona al principi abans de començar el grup, sempre passem uns tests, no? En aquest cas, per participar dintre del grup d'ansietat, passem en concret 3 testos. Un que seria el de benestar emocional, que ens dona una primera idea de si la persona està amb un patiment emocional o no, que en aquest cas, per exemple, doncs veiem que més o menys la gent que ha vingut al grup, doncs prop d'un 90% patia de malestar emocional i una vegada han acabat el grup, doncs hi ha hagut un 77% de persones que presentaven benestar emocional, que això ho quantifiquem amb un 90% de millora de les persones que han
participat. Per tant, hi ha hagut una reducció perquè del 90% de malestar emocional en les persones participants a un 22% en les de malestar emocional en les que...
Exacte.
Per tant, exacte. Com no tenim malestar, tenim benestar el 72% de les persones.
Exacte. La manera de veure la millora, al final, no és només de si passem de presentar malestar a presentar benestar, sinó que també hi hagi una millora en la puntuació. És a dir, jo potser puc presentar malestar, però el meu malestar
no està, no està tan quantificat.
No, que va del 0 al 30 i el meu malestar és de 2. Si jo quan acabo el grup presento un 13 de malestar, segueix sent malestar, però clar, d'un 2 a un 12 a un 13, no, ja millora. No sé si m'estic explicant, sí? Doncs no només quantifico les persones que passen també a tenir benestar,
sinó que realment dins
que millora.
Dins del benestar, sí, quina millora hi ha hagut.
Exacte,
no?
Perquè jo potser encara presento malestar, però he millorat respecte a quan vaig començar el grup.
Quin és el tant percent de millora?
Exacte, que seria aquest 90,9% de millora que hi ha. Vale? Que per això no coincideixen els percentatges al final. Vale?
Quin altre test passes?
Després passo el test de suport social, que el que ens indica una miqueta és veure la xarxa que té la persona de persones al seu voltant, sí? De, si té suport o no hi ha suport. Aquí el que veiem, doncs, que hi ha un 60% de millora en les persones que han participat al grup entre abans i després.
I hi ha alguna cosa més que ens puguis aportar referent al que es pot constatar objectivament de les persones participants del grup en quant a la seva millora?
Sí, després tindríem un tercer test, que és un test que el que ens ajuda és a veure una miqueta si hi ha símptomes d'ansietat o símptomes de caire més depressiu, vale? En aquest cas, tot i que el grup estigui enfocat en gestió de l'estrès i de l'ansietat, podem veure millores també en els dos àmbits. Sí? En el cas de l'ansietat, podem veure que abans de començar el grup, doncs, més del 80% presentaven símptomes d'ansietat, vale? I una vegada han finalitzat el grup, d'aquest 80% s'ha reduït a menys d'un 30% que presentaven ansietat. I en el cas de la depressió, doncs un 41% presentaven sintomatologia depressiva, que per això és menys en comparació amb l'ansietat, perquè al final el grup estava més
enfocat
en l'ansietat, però també hi ha gent que presenta ansietat i depressió alhora, per això hi ha aquest 40% de depressió. I després, una vegada van acabar el grup, aquest 40% va disminuir a menys d'un 20%, en concret amb un 18,1% dels participants. Per tant, en termes generals podríem dir que l'ansietat va millorar en un 81% i la depressió va millorar en un 77%.
Déu-n'hi-do, doncs, els bons resultats, no, que s'obtenen. Evidentment, aquestes persones no sé si han acabat de passar pel teu grup, li fas algun tipus de seguiment posterior.
Sí, no en tots els casos, però sí que és cert que normalment una vegada acabem el grup ens tornem a veure de manera individual i després moltes vegades fem una prescripció social, que al final és derivar la persona o prescriure la persona, doncs, un actiu de la comunitat, i això també ens permet fer un seguiment. De totes maneres, ara actualment estic recollint dades dels mateixos tests que ja han passat 6 mesos de les primeres 2 edicions. Llavors, en breu, o espero en breu, abans d'acabar l'any, tenir dades respecte a què ha passat amb aquestes persones que van participar en la primera i la segona edició, després de 6 mesos, com estan? Seguim així, amb aquesta millora, o hem tornat enrere, o com estan?
I una última cosa que voldria preguntar, perquè el temps s'ha tirat a sobre, és si ja sé que no ets tu la persona que pots prescriure medicació o pots retirar medicació, però si d'alguna manera es valora també el fet de que es pugui ajudar la persona a que potser no sigui tan dependent de la medicació en alguns casos.
Sí, de fet, això són dades que també m'agradaria tenir, que no tinc, però m'agradaria obtenir, de saber, no?, de tots aquests participants, qui pren medicació i una vegada han acabat el grup, no?, doncs, si s'està fent ja una retirada o no, o s'ha disminuït el tractament de...
Per tant, això quedaria per a posteriors una mica...
Sí.
Avaluacions una mica dels resultats,
sí,
obtinguts.
Però l'objectiu o l'objectiu secundari, però no és menys important, sempre ho dic, en del grup, justament també és aquest, reduir el
és
consum.
Dir, és prescriure accions social, participació social en les activitats de prescripció social, augmentar-les i disminuir la prescripció farmacològica. Exacte. Seria una mica també un dels objectius importants, no?
Exacte. I al final el grup és tenir eines per jo poder gestionar el meu dia a dia sense l'ús de medicaments.
És a dir, l'ansietat segurament no es pot treure a les persones que són ansioses, almenys no del tot, però sí saber-la com gestionar-la, no?
Exacte, i poder millorar, sempre dic el mateix, no podem passar de ser superdesordenats a ser la persona més ordenada del món, però sí que podem passar de ser desordenats a ser menys desordenats.
Bé, doncs, Anna, com hem dit, moltes gràcies per participar una vegada més al Fem Salut, i fins una altra.
Gràcies igualment per invitar-me.
Com heu sentit a la introducció, tenim avui també el Gerard i la Irene. Ells són els dos fisios, el passat que el Gerard està amb nosaltres més aviat com a infermer, però també té aquesta vessant de la seva feina, és la de fisioteràpia, i amb ells volem compartir una estoneta per parlar d'un tema que creiem que és prou important i que a més fa ben poc aquí al Cap de Falset s'ha fet una sessió en aquest sentit de fisioteràpia respiratòria, i volíem conèixer una mica més què és això, per què serveix i com se'n pot beneficiar els usuaris, tant els petits com els grans. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Si us sembla, per començar, qualsevol dels dos em pot respondre, podeu explicar-me per què pot ser útil la fisioteràpia també a nivell respiratori, perquè potser la gent la coneix més amb altres qüestions com temes de dolors de genoll o d'altres tipus d'articulacions, i en canvi potser la fisioteràpia respiratòria no és tan coneguda. Ens podríeu dir per què pot ser útil aquesta part de la fisioteràpia, diguéssim?
Doncs bé, com dius, és un camp de la fisioteràpia que no és molt conegut, però que en els últims anys s'està desenvolupant més i s'està veient més, sobretot arran de la pandèmia, que la Covid va provocar, no?, molta sintomatologia respiratòria. Llavors, això, no?, és un camp que està poc vist, però que cada vegada s'està treballant més, i realment és útil amb diferents perfils d'usuari, no solament qui pugui tenir una patologia de tipus respiratori, sinó també en usuaris o en població que potser han patit una grip greu o el mateix Covid i ha sigut una mica més fort del normal. Doncs aquests usuaris i usuàries també se'n poden beneficiar d'exercicis respiratoris per millorar tota la capacitat pulmonar i sobretot per acabar, no?, de fer neteja bronquial i per acabar d'estar del tot bé. Llavors pot ser útil una miqueta, com si diguéssim, per tota la població, jo penso, no?
Sí, s'ha de pensar que al final la fisioteràpia respiratòria fa molt de temps que està en funcionament, que no és una cosa nova d'ara. Sempre, no sé si tothom pot recordar els típics exercicis de bufar una boleta i fer-la pujar i tot això al final era fisioteràpia respiratòria. L'únic que potser no es parlava d'aquests exercicis com a tal, no? Serveix per pacients d'UCI, serveix per pacients que han passat una infecció respiratòria greu, ja sigui Covid, grip, etc. Serveix per nadons, com ara hem fet un taller aquí al Cap de Falset, de fisioteràpia respiratòria per nadons, pel tema de les bronquiolitis i de més. En general és una vessant més de la fisioteràpia. Sí que quan penses en fisioteràpia penses més en problemes osteoarticulars, no?, de músculs i ossos, però la fisioteràpia abarca moltíssim més.
Tot el cos, de fet.
Tot el cos. I també és just, jo crec que és just reconèixer que la fisioteràpia en època de pandèmia, ja que té tot el tema de l'INE, va fer una feina molt important i que ara s'ha reconegut, però que fins ara no es reconeixia igual que qualsevol altra professió sanitària.
I quin, un dels exercicis ja els ha anomenat, és el bufar les típiques boletes per fer-les pujar i baixar, però segur que n'hi ha molts d'altres exercicis que estan indicats, no?, o que s'indicarien en el cas de que algú necessités, pues, una millora a nivell respiratori.
Sí, exercicis n'hi ha molts, no? A veure, i de molts tipus diferents. Sí que és veritat que al final la fisioteràpia requereix que hi hagi un fisioterapeuta per educar, per ensenyar a fer els exercicis, que hi ha tècniques que poden fer els pacients tots sols, i n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres que necessiten l'ajuda d'algú extern, ja sigui el mateix fisioterapeuta o algun familiar. La Irene això l'altre dia ho va explicar perfectament bé, que són tècniques que al final que necessites un fisioterapeuta i algú que t'ensenyi a fer-les bé.
Bàsicament és que vosaltres podeu ensenyar-les, podeu ensenyar a la persona i als familiars, i llavors ells han de posar-ho en pràctica, perquè és una cosa que en un dia no es fa res. Per tant, és una cosa que ha de tindre un cert seguiment.
Sí, molts exercicis sí, i molts necessites anar al fisioterapeuta, el que te'ls faci. O sigui, no, n'hi ha que no els pots fer tu autònomament i sol o amb un familiar. No, necessites un fisioterapeuta.
Exacte. Quins són els que es podrien fer a casa nostra, diguéssim, que jo ara penso, per exemple, en el clapping, que no sé si entraria dins a la fisioteràpia pròpiament, no?
No, el clapping, això sí que està més que comprovat i estudiat, és una tècnica que s'ha utilitzat molts anys però que ja no s'utilitza, perquè s'ha comprovat que quan fas un clapping amb el treball que fas amb la teva mà, perquè clar, el clapping el fas amb les teves mans, amb aquesta força que tens a les mans no aconsegueixes, no és una força suficient per modificar la pròpia reologia del moc, la pròpia estructura del moc, i per tant no
té sentit.
No té sentit. Per fer un clapping necessites una força, no? Uns ersos, una força molt, no és que sigui molt forta, però determinada, que amb les mans no aconsegueixes fer mai. Llavors el clapping com a tal ja és una tècnica que està totalment en desús. I que, bueno, que això sí que ara ja es reafirma bastant, però bueno, que és dels últims anys, d'aquests últims potser 10 anys, per dir alguna cosa.
Sí, de fet d'estudis, allò que diuen.
Sí, sí.
Doncs quines són les exercicis que es podrien dur a terme? Sí que en algun cas han d'anar al fisioterapeuta pròpiament, però que es puguin fer a casa d'una manera autònoma o amb ajuda d'algun cuidador.
És a dir, com deia el Gerard ara mateix, és molt important la instrucció, és a dir, que el fisioterapeuta instrueixi bé en aquests exercicis, però sempre hi haurà tècniques que són pròpiament manuals de la fisioteràpia respiratòria i que no es poden fer de manera
autònoma.
És a dir, autònoma d'un mateix. Mm-hmm. Llavors, les tècniques, com si diguéssim, el ventall és molt ampli, però sí que començant per les ventilacions dirigides o l'aprendre a respirar bé, aprendre a ventilar bé, nas-boca, tot això sí que podria ser més accessible, no?, a nivell de pacient, però tot l'altre sí que ha de ser instruït i ha d'estar sobretot vigilat o vist pel fisioterapeuta. Mm-hmm. Llavors, les tècniques així, no?, com siguessin més fàcils, o que
sí, les més bàsiques.
Les més bàsiques serien des d'això, des de les ventilacions dirigides.
Sí, al final és el que diu la gent, és, hem de ser conscients una miqueta de com respirem, perquè molta gent no respira bé.
Per exemple, l'altre dia
respirar malament ja et condiciona a una sèrie de patologies o una sèrie de predisposició a patir algun tipus de patologia.
Uh-huh. Per exemple, l'altre dia en la sessió que vau fer aquí per instruir els pares dels nadons, uh-huh, quines coses els hi vau ensenyar?
Bé, la sessió aquí va ser sobretot focalitzada en tècniques molt bàsiques. Una va ser el rentat nasal, que al final jo crec que és una cosa que fa molta temor de fer a un nadó, sobretot el tema de quantitat de suero que has de fer servir, de posició i de més, però que realment es fa relativament bé, fàcil, i tothom la fa alguna vegada. Sí. Després jocs, i després la Irene va explicar una tècnica d'una respiració controlada, que és una tècnica de fisioteràpia, que és l'LPR, que és una respiració controlada mitjançant, en aquest cas seria els pares, a qui se'ls fa introduir, però si no és un fisioterapeuta.
Com heu dit, això serveix per quan hi ha una patologia, però entenc jo que augmentar el que és la capacitat pulmonar de les persones en general és una cosa que sempre pot ser important, no? Sobretot per la gent que realitza, ara jo estic pensant en activitat esportiva o activitats que requereixen un esforç respiratori una mica més rellevant.
Sí, sí, sí. És a dir, sí però no, perquè quan una persona ja realitza un esport o una activitat física, ja està fent aquest treball, ja està entrenant aquesta capacitat pulmonar, ja està mobilitzant tot aquest volum d'aire a nivell pulmonar, que ja està fent tot aquest treball, no? Llavors, en una persona no, sana, que ja està fent alguna activitat física, algun esport, l'indicació és seguir treballant d'aquesta manera per treballar tots aquests volums i capacitats. Però clar, és important fer aquest esport o activitat física, és a dir, sentat al sofà de casa teva, el teu pulmó no treballa. Llavors, sí que és important una mica doncs, anar introduint a la població en aquest costum, en aquesta rutina d'esport o activitat física. Això per una banda, i per una altra banda, tot aquell pacient que ja sigui un respiratori crònic o que ja tingui alguna patologia crònica, en aquest perfil de pacient sí que és important que hi hagi una rutina d'exercicis de fisioteràpia respiratòria, jo diria que gairebé de manera diària.
Ara m'ha vingut allò, aquella que diuen, aquella tècnica dels llavis fruncits, de treure l'aire poquet a poquet, no? Mm-hmm. És una mica aquest tipus d'activitats. I també en aquest cas em ve el cap de que tots conforme anem fent esport doncs anem aprenent, no? Perquè jo em recordo que al principi nedava, em costava més nedar doncs perquè no respirava prou bé, uh-huh. i a base de fer-ho doncs vas aprenent, uh-huh. també, i això doncs, suposo que una mica en l'activitat esportiva vas aprenent a quina és la millor manera de respirar per poder dur a terme l'activitat.
Sí, al final has fet un esport que és bastant important en el tema de fisioteràpia respiratòria o en el tema de la respiració, que és la natació, uh-huh. que és el que dius tu de llavis fruncits. És una manera de fer fisioteràpia respiratòria dins de l'aigua. Quan aspires dins de l'aigua, el que estàs fent és una mica de fisioteràpia respiratòria, uh-huh. a part que és un ambient humit i un esport molt complet. No? Uh-huh. L'esport és important per tot. Llavors, el fet de poder anar fent esport és el que ha dit la Irene, et mantindrà en unes condicions. Si tens una patologia respiratòria, evidentment has de triar l'esport que et vagi millor. La natació potser seria un d'ells. Uh-huh. Treballaràs tota la musculatura, que també és important en pacients amb patologies respiratòries.
Sense pressió en el cas d'articulacions en general, sense impacte.
I, sí, sí,
i damunt treballes el que és la fisioteràpia respiratòria. Per tant.
Correcte. I a part d'això, bueno, hi ha molts estudis que no només s'ha de fer això, sinó a part dels exercicis de fisioteràpia en el fisioterapeuta, també hi ha d'haver un treball muscular en una certa càrrega, dir-li peses, dir-li autocàrregues, mm-hmm. perquè s'ha vist que treballar la musculatura a part de l'esport que puguis fer, sinó fer un treball específic de musculació també ajuda molt a nivell respiratori, uh-huh. de quàdriceps, de braços, etc. O sigui, no necessàriament la fisioteràpia respiratòria és només treballar amb el pulmó.
Clar, totalment d'acord. I això sí que és veritat que potser això sí que és més dels últims anys i és penso que pels fisios la part guai, perquè abans era com no exercicis, no exercicis només respiratoris, tal. No, i ara cada vegada s'està veient més que tot aquest treball, tota aquesta mobilitat activa, treball amb peses, no? Treball muscular, ajuda a tot aquest funcionament pulmonar i aquí és on podem treure suc i...
Sí, sí,
és
un treball magnífic.
De fet, és com un rellotge, si funciona una cosa, funciona una altra, no? I tot va enllaçant-se, no? Mm-hmm. Una cosa i l'altra. Bé, moltes gràcies a tots dos, el temps se'ns està tirant a sobre. Us agraïm una vegada més que heu estat aquí als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Fins una altra.
Fins una altra, gràcies.
Why he must ask them just turn them stand.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, amb la col·laboració del Manel i de la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb el Fem Camí, que de ben segur que us portarà a algun racó ben interessant de les nostres contrades. Adeu-siau i fins aviat!